pels mitjans i a tota aquella gent que es dedica o que ens dediquem des de diverses posicions, no?, a intentar desmuntar els discursos d'odi i a no fer d'altaveu de postulats d'extrema dreta o sucedanis.
Clar, què és el que podeu fer a nivell legal?
Ho estem mirant amb els nostres advocats. No ho sabem. És a dir, nosaltres legalment no podem dictaminar si és punible o no, ho mirarem amb els nostres advocats, però en tot cas sí que estem articulant des del grup Barnils una resposta conjunta d'abans del tuit, ja. Una resposta conjunta de la professió per denunciar una mica aquestes campanyes d'assetjament que hi ha en el gremi que ens ocupa, no? Perquè són constants i perquè al final, si ataques el periodisme, ataques l'estat de dret, ataques la democràcia, i això no deixarem de fer-ho, no? No deixarem de donar resposta a aquests atacs. I, de fet, el grup Barnils fa 25 anys que treballem i que vetllem per un periodisme rigorós, independent i de qualitat, i ho continuarem fent per molt que ens amenacin, perquè hi ha hagut aquest tuit ara, però venim de lluny. Vull dir, fa temps que estem al punt de mira de gent que no li agrada que, bueno, no, que els mitjans facin el que han de fer, que és periodisme, i no d'altaveus.
De fet, una cosa és la crítica legítima al periodisme, no? Que això seria sa, seria necessari. L'altra són aquests atacs que són campanyes ja d'assetjament orquestrades, perquè com veus com es difonen i l'altaveu que tenen, doncs es fa per segurament intimidar, no? Per pressionar, per desacreditar fins i tot en aquest cas un grup periodístic com el de Ramon Barrils que representeu vosaltres, no? Aquest és el punt que cal atacar.
Clar, és a dir, nosaltres som els primers que som conscients que al final la nostra professió, com totes, no, han d'estar obertes a la crítica i a l'autocrítica perquè no som infal·libles i ens podem equivocar, ens equivoquem, però també sabem esmenar-nos. Però això s'ha de diferenciar d'aquestes campanyes orquestrades que tant poden atacar el grup Barnils, o és igual, els mitjans públics del país, o els mitjans que això, no, que no fan de corretja de transmissió d'aquestes idees. Per tant, s'ha de diferenciar.
Nosaltres hem parlat amb Junts, hem preguntat per aquest tinent d'alcaldia i regidor de Seguretat del Port de la Selva. Ens diuen que l'acte de regió és individual, que no podem fer res contra ell, però que no és militant de Junts, i seria la resposta que dona de Junts. No sé si heu pogut parlar també amb el partit i què és el que li demaneu al partit.
No, ens donen la mateixa resposta. Ens diuen que com que no és militant de Junts no poden ser-hi res, no seré jo qui hagi de dir què ha de fer i què no ha de fer l'alcaldessa de Port de la Selva, però entenc que sí que pot escollir si està o no està dins del seu govern, per exemple, no? Per tant, en tot cas, aquí que cadascú prengui les responsabilitats que cregui oportunes, sent conscients que al final mirar de fer front a aquest tipus d'atacs és un repte compartit per tothom per qui, que, no, que vol treballar per un estat de dret. Per tant, nosaltres des del periodisme o altres des dels mitjans públics, no, farem la feina que creguem oportuna, i entenc que els partits que pretenen no, defensar uns drets haurien també d'actuar.
Clar, i sobretot, ja més enllà dels partits, quan veus figures o càrrecs públics electes, doncs també haurien de tenir una certa responsabilitat social del que fan i el que difonen, no? Perquè la tenen, perquè representen no només aquells que els han votat, sinó aquells que en fi, que representen. És a dir, que al final ser diputat del Parlament doncs vol dir que ets diputat de tot el poble de Catalunya.
Absolutament. Al final les amenaces no es poden consentir per... vinguin d'on vinguin, és igual, de ciutadans més o menys anònims o això, però en cap cas podem ser més permissius amb persones que, com bé dius, no, representen votants o, és igual, en aquest cas, ciutadans de Port de la Selva.
Elisabet Borreda, presidenta del grup Barnils, gràcies i una abraçada. Que vagi bé.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Jordi Mir.
Mira, jo vaig veure aquest tuit que va ser ahir a la nit, una de les coses últimes que fas abans de dormir, vas veure el tuit, vaig pensar, no entenc què està passant, però crec que ho podem veure des de la lògica que hem anat analitzant a l'agora d'avui de les disputes partidistes i mediàtiques que existeixen. És a dir, en aquest escenari de confrontació, Steve Bannon, el col·laborador de Donald Trump, que va ser una peça clau per arribar a la presidència dels Estats Units en el seu primer mandat, va dir: nosaltres no podem guanyar aquestes eleccions sense utilitzar canonades. És a dir, hem de disparar gros, no? I no ens importa si utilitzem la veritat o si utilitzem sembla mentida. Nosaltres necessitem disparar gros i aconseguir que una part de la població estigui al nostre costat més enllà de la realitat concreta que hi pugui haver. Jo crec que una part dels mitjans de comunicació, i ho analitzàvem abans, està entrant en aquest joc, que és un joc extremadament perillós per una societat que entén que la informació és clau perquè la ciutadania pugui pensar sobre el que està passant i prendre decisions. I hi ha uns altres mitjans, la responsabilitat dels mitjans públics, però també la responsabilitat de mitjans privats, que han d'entendre que els papers dels mitjans de comunicació té una funció pública que no pot abandonar. I pensar que tu pots aconseguir que els mitjans diguin allò que tu vols que diguin o que no diguin allò que tu vols que diguin només s'entén en l'imaginari d'algú que pensa la societat des d'una perspectiva autoritària. És a dir, tu dius que les coses no són d'aquesta manera perquè vols que la gent pensi que no són d'aquesta manera, sense entrar en l'anàlisi dels diferents conflictes que hi podem haver, les diferents perspectives que hi podem haver sobre aquests conflictes, i particularment una qüestió que hauria de ser clau, que és que intentem identificar fets, presentar fets, perquè després la gent es formi la seva opinió i arribi a les seves conclusions.
Marta?
Sí, he espiat una mica el susseditxo, no?, en el seu perfil de Twitter, de Dix, que fa, la veritat, fredat. Jo, vaja, no m'imagino Junts quedant-se quiet. Jo crec que alguna cosa faran perquè salta... Sí, perquè es veu claríssimament que això està fora de lloc, no només concretament en aquest tuit, sinó altres coses que es llegeixen al timeline. Potser els hem de donar una miqueta més de temps perquè poder s'ho acaben de trobar. No ho sé, no tinc ni idea, però és evident que això no es pot permetre, s'ha d'aturar, i aquí els partits han de ser... És a dir, quan tu fas unes llistes a les eleccions municipals, poses gent...
Omples com pots.
Exacte, no?
Avui en dia s'omplen com es pot.
En fi, vas posant, ah,
sí?
No?
I sí, home, costa molt.
És que amb la que cau costa això, molt. Eh? És molt complicat. Sí.
Precisament perquè hem destruït aquest espai de la participació,
sí, clar, no,
que tothom
tot
hauria
això,
de poder...
No? Però precisament com que costa molt i a la vegada no ho justifica tot, estic segura que Junts farà el que ha de fer, perquè només és qüestió de mirar... Vaja, no sé, hi he estat 2 minuts mirant-ho i es veu que clama al cel que no es pot tenir gent a les institucions
doncs
fent
són,
això...
Doncs hi són, hi ha molts partits que tenen gent que ha sigut denunciat per assetjament laboral, per abús de poder,
feina...
per maltractació ideològic, i els partits els posen a les llistes i són diputats al Parlament.
Que tothom faci la feina que ha de fer.
Doncs sí, perquè si no...
Si jo fos l'alcalde del Port de la Selva, que no és el cas, ni ho serà...
Pensava que teníem aquí una exclusiva de retorn.
Li picaria la cresta al regidor, però en seriosament. És a dir, jo crec que el que dèiem de la responsabilitat social, és a dir, un càrrec públic ha de donar exemple i ha de tenir molta cura del que diu i el que fa. I a mi em fa l'efecte que jo sóc l'alcalde en aquest cas és l'alcaldessa, no? De la Selva, i diria, escolta, jove, mira cap aquí que hem de parlar. Ens hem d'enraonar.
Amb un afegitó, si no tinc mal entès, és el responsable de seguretat. Per tant, vol dir que té la policia local al seu càrrec. Per tant, vol dir que teòricament tot el consistori, però ell més, ha de vetllar per la convivència. Parlar de cops de puny com a solució a coses em sembla un despropòsit. I a banda... El periodisme pot agradar més o pot agradar menys, però el periodisme no se'l combat. El periodisme es llegeix, el periodisme s'assumeix, del periodisme se'n pot aprendre, i si el periodisme menteix, hi ha els conductes legals per actuar en contra de difamacions, etcètera, etcètera, no? Però que des d'una institució pública s'ataqui el periodisme amb violència quan tu ets el responsable de la convivència, a mi em sembla que està tot fora de lloc.
Això tampoc és nou. Sabem que hi ha organitzacions, no?, que es dediquen a això.
Sí.
És que ara això s'ha complicat, eh? Tenim un pseudoperiodisme, però no sé com definir-lo.
És a dir, en la polarització del que dèiem, també hi juga un eix, que és un actor més, diguéssim, la xarxa social. I aquí està
aparatositat i tot.
Clar, sí, a veure... fa poquet vam parlar d'uns pseudoperiodistes, perquè no eren periodistes, que estaven acreditats al Congrés dels Diputats, que van perseguint
activistes i diputades,
sí. No? I que es passaven per periodistes quan efectivament no ho són i fan molt mal. Vull dir que ja ho hem vist, el que hi ha.
Sí. Vols afegir alguna cosa, Jordi?
No, em sembla que és molt necessari parlar-ne i fer-ho públic i no deixar-ho passar. Perquè moltes vegades, davant d'aquests realitats, bueno, com està passant, ho deixarem passar, no? Dius, no, n'hem de parlar i hem d'establir quines són les bones pràctiques per una societat que pugui tenir els debats plurals i diversos que ha de tenir. Doncs no hi pot haver aquest tipus d'intervencions jo diria de ningú, i menys si és un responsable públic, i menys si té el seu càrrec la policia, i més enllà del que acabi fent junts, no? Jo crec que és un problema que tenim com a societat, i llavors jo crec que els mitjans públics que tenen, o els mitjans en general, que tenen molt clara quina és la seva funció, el periodisme, que té molt clara quina és la funció, però tota la ciutadania, que necessitem el periodisme, perquè sense el periodisme no ens informem, no som capaços de tenir els debats que necessitem tenir. Doncs jo crec que aquí s'ha de posar... Diguem, de la mateixa manera que hi ha altra gent que està pujant al foc i posant a més volum, nosaltres, des d'una altra perspectiva, amb uns valors i uns principis que considerem que són justos per una societat democràtica, hem de dir, aquí hi ha una línia vermella.
Tancar l'Àgora avui amb Jofre Llombart, amb Jordi Mira, amb Marta Pascal i Joan Puigcercós. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de contingut del matí de Catalunya Ràdio.
Doncs tot seguit conversarem amb Sor Lucía Caram sobre la visita que farà el Papa a Catalunya d'aquí ja menys de dues setmanes. Sor Lucía, de fet, ja s'ha entrevistat amb el Pontífex i també es veuran a Barcelona perquè el Sant Pare beneirà la caravana d'ambulàncies que Caram enviarà a Ucraïna aquest mes de juny.
A partir de les 11, consultori sobre la convivència amb els veïns. Ara que arriba l'estiu, augmenten els problemes amb els sorolls o amb els pisos turístics, per exemple. L'advocat i administrador de finques, Josep Maria Aguilar, respondrà totes les vostres consultes si ens truqueu al 93-201-7474.
Després, amb el repàs de particular de l'actualitat del dia condensat als temes pendents i amb el concurs que proposa cada dia el Joel, arribarem a les 12 del migdia.
I a partir de les 12, a la Renaixença entrevistaran Vicenç Tomàs. És el pràctic del port de Maó, el que és el mateix, la persona que s'encarrega de guiar els capitans dels vaixells que entren o surten del port.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Hola! Hola. I què, i què, i què?
Doncs mira, doncs que l'actualitat està carregadeta, Ricard. Hi ha tensió a l'ambient. Tu n'ets perfectament conscient i per això en ple informatiu saps com s'ha de rebaixar la tensió amb el teu humor. Difícil de qualificar una mica.
En un espectacle de 12 minuts amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
Déu-n'hi dron.
I ara els destacats.
Un dia veurem que li entreguen la creu de Sant Jordi.
Carat, Jofre, aquesta, eh? Aquesta...
Molt,
és el Major Roger.
És un molt Jofre.
És el Major Roger, vull dir que no es veu.
També hi ha hagut una... Doncs felicitats a tots, eh?
Ahir en vam fer una, no sé si la podem.
Quina vam fer?
En privat, sí. La podem dir, Mayol?
Ai.
Tal Ferraz, tal trobaràs.
Tal Ferraz, tal trobaràs.
Oh, que bona. En fi, em sap greu ara rebaixar el nivell d'humor.
Sí.
També hi ha hagut una barreja d'atenció i humor als matiners. Avui en Canalies ha estrenat secció, una secció protagonitzada per l'home del temps, Eloi Cordomí, que té aquesta careta.
Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
Perquè l'Eloi Cordomí és un d'aquests neorurals de Barcelona.
Que fan pa, que fan pa.
Sí, sí, viu en un poblet del Pirineu i
fa coses
de poble, no?
Diu que és molt bo. Ara, quan vas allà a dinar, sempre el compren, perquè no han tingut temps a fer-lo. No? És curiós.
Doncs la història d'avui de l'Eloi Cordomí és aquesta.
Alguna novetat que t'hagi passat a la casa aquestes últimes hores?
A veure, el problema és que estem deixant les expectatives molt altes.
No.
Llavors, el fet que jo ara t'expliqui que ahir vaig... que he estat traient paparres de la figa, del cony d'una cabra, doncs no sé si arribarà a complir aquestes expectatives.
Si no vols saber una cosa, no preguntis.
No preguntis.
Però quan preguntes, corres el risc que et contestin i després tens aquesta imatge de l'Eloi Cordomí traient paparres
de la figa de la cabra.
Hagués pogut dir vagina i no hagués passat res.
No. I ara sí, anem al tema, al PSOE, eh? Jiménez de Los Santos defineix el Partit Socialista com una màfia però fins a les últimes conseqüències.
Un delincuente es el que comete un delito. Puede robar, puede asaltar, puede violar, puede incluso asesinar. Y procura que la policía no lo pille. Un mafioso, a diferencia del delincuente, es un delincuente que mata a los jueces y policías que lo pueden pillar. ¿Qué es lo que crea el hombre profundamente enamorado? Su mafia. La cloaca es una organización delictiva montada por Pedro Sánchez para interferir mediante el chantaje, el soborno o la amenaza, amenaza física, amenaza de asesinato civil, y quién sabe si no llegarían al asesinato físico. A veces basta el asesinato civil para que la gente se suicide.
Vale, vale, vale.
Carai. I l'Herrera estava preocupat avui per la personalitat de Pedro Sánchez, d'aquí sospita que pateix alguna mena de trastorn.
Además, soy tan importante, y la estabilidad es tan importante, y la circunstancia internacional es tal que yo ahora mismo no puedo convocar elecciones, que por cierto, además las ganaría. Esto es lo que dice este sujeto, este sinvergüenza, cuya actitud, la actitud de Sánchez, estoy convencido de que tiene un diagnóstico. Tengo que hablar con algún profesional que me lo describa rápido. ¿Qué diagnóstico efectivamente le ponemos a un tipo como este?
Ai. I a la xarxa, Joel, què?
A les xarxes recorden la pel·lícula Titanic. Mm. Te'n recordes de la pel·lícula Titanic? Te'n recordes de l'escena dels músics tocant mentre el vaixell s'enfonsava? L'emotiu himne cristià Never My God To Thee. Doncs ho recorden perquè algú ahir li va semblar bona idea enviar un violinista sol a la porta de Ferraz a tocar-la mentre els policies de la porta s'aguantaven el riure. És molt maca, la cançó. I trista.
Això mentre el vaixell anava enfonsant...
Sí, ells seguien tocant.
Ha de portar un globus important, mentre un vaixell s'enfonsa anar tocant el violí.
Ha posat un trosset de la pel·lícula. L'acció l'han reivindicat els carcamals de Hazte Oír, demostrant un sentit de l'humor que després no tenen quan algú fa una broma sobre la Verge del Rocío. Però bé, aquesta no va ser l'única actuació musical d'ahir a Ferraz. També hi van anar uns mariachis a tocar dues cançons. La primera va ser aquesta. Van tocar la cucaracha, Ricard, i després em van tocar una altra que espero que el Maiol Roger estigui assegut perquè li poden venir flaixos del Vietnam. Van tocar la famosa Rata de dos patas. Estic veient el Maiol i està bé, està tranquil. Tranquil, Maiol, ja ha passat això, ja ha passat. Però el més fort, Ricard, és que aquests mariachis fan l'agost amb cada crisi del PSOE perquè fa gairebé un any, quan va sortir l'informe de Luco del cas Coldo, aquests mateixos mariachis, exactament amb els mateixos vestits i els mateixos instruments, estaven davant de Ferraz cantant exactament les mateixes cançons. Aquí diria que els hi va quedar millor.
Sí.
Potser els hi van pagar més.
S'acompanyava més gent, també, no?
Diuen que això ho fan a la comunitat anomenada Forocotxes, que s'organitzen per enviar aquesta mena de coses.
Molt bé.
Però, Ricard, per mi, l'estrella de l'espectacle d'ahir a Ferraz no va ser ni el violinista ni els mariachis, va ser aquest senyor, un magistrat jubilat, que va decidir afiliar-se al PSOE just quan la Guàrdia Civil estava escorcollant la seva seu.
Yo, que soy un magistrado jubilado, quiero vengo a identificarme y hacerme miembro del partido.
¿Por qué ha venido usted aquí hoy?
Porque vengo a hacerme miembro del partido, porque vienen a acabar con el Partido Socialista y con la libertad de partidos políticos, que lo sepan ustedes.
Doncs gràcies, Joel.
Que vagi
bé. I gràcies també al Joan Puigcercós, al Jofre Llombart, la Marta Pascal i al Jordi Mir per acompanyar-nos. Que tingueu un bon dijous.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau. D'aquí a pocs minuts amb nosaltres, Sor Lucía Caram.
la Festa de la Bici i la Bicicletada a Barcelona.
Un recorregut pels carrers de la ciutat amb final al passeig de Lluís Companys, on hi haurà tallers, circuits i un intercanvi gratuït de bicicletes de segona mà.
Aquest diumenge 31 de maig t'esperem a les 10 del matí a Aragó en passeig de Sant Joan.
No hi faltis. Ajuntament de Barcelona.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta, molt difícil, era eixidiu. L'eixidiu, escrit amb B del verb eixir, és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera. I en català central, eixidiu pot precedir qualsevol citació literal. 712, només, dels 1.226 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Pere Sunyol i Cànaves, de Mollet del Vallès. I avui també ens heu dit desguàs, aigüera o el velló.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al corteinglés.es.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3Cat en viu.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
L'ofici ets tu mateix. De Què és un director literari? Article a Núvol, de Josep Maria Castellet. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
No sé si és la millor cançó per il·lustrar aquesta conversa. Sor Lucía Caram, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, perfecte.
És monja dominicana, com saben, també activista, directora del patronat de la Fundació del Convent de Santa Clara, i d'aquí a 12 dies serà una també de les protagonistes de la visita del Papa Lleó XIV. Arribarà el 9 de juny a Catalunya i clar, Sor Lucía Caram, doncs, és una persona important perquè, entre altres coses, has conegut també el Papa Lleó XIV.
Sí, ja he estat en dues oportunitats amb ell, i la veritat que m'ha donat moltes facilitats per comunicar-me, i la veritat que la seva acollida va ser impressionant. La primera vegada va ser una mica més tímid, ell escolta molt, la segona vegada va ser molt esplèndid, i jo crec que quedarem gratament sorpresos tots.
Sí?
Té un missatge molt potent, no deixa indiferent, i diu coses que realment dona resposta als problemes que la gent té. No té el carisma, evidentment, que tenia francès, però té un altre carisma diferent. I jo crec que en aquest moment en el que tots els lideratges estan, bueno, caient, perquè veiem com la corrupció, la mentida, els interessos personals estan minant tota l'actualitat mundial, tenir una persona, un referent com aquest, que no es ven a ningú i que és capaç de dir el que pensa, peti que peti, perquè s'ha plantat a Donald Trump sense haver sortit ell a enfrontar-lo, jo penso que això és, bueno, farà que la gent comenci a creure's una mica el seu missatge, no? Que en definitiva el missatge de l'Evangeli és un missatge d'humanització, que ajudarà a la convivència. Aquí no es tracta de venir a fer cristians ni d'un missatge que ens desconnecti de la realitat, tot el contrari. I veurem com va donant resposta als problemes reals que tenim.
Mm. Que tu eres molt amiga del papa Francesc, amiga personal, directament, per molts motius, també. Per com ell tenia unes preocupacions i unes observacions sobre el fet migratori, per exemple, sobre les guerres que hi havia, sobre el que està passant a Ucraïna, en el qual tu t'has implicat molt. Ara em deies fora d'antena que tu estàs més amb el cap i el cor allà, també físicament passant més dies allà que segurament aquí per tot el que està passant, i ara en parlarem. Però quines diferències hi trobes? És més només una qüestió d'estil o també d'accent? És a dir, aquest papa d'ara hi posa més accent en altres coses que el papa francès no posava? Té altres preocupacions?
Jo crec que les preocupacions són les mateixes. El tema de la dignitat de la persona, el tema de la pau, jo crec que era el que més preocupava el papa francès i és la gran preocupació que té el papa Lleó. Passa és que francès era molt argentí, en moltes coses molt, molt visceral, malgrat que era jesuïta i que tenia el cap molt ben amueblat en això, se li notava també una proximitat que també facilitava que la gent s'acostés una mica més, tenia una agenda personal que la gent anava amb més facilitat a Santa Marta. Aquest és un home molt disciplinat, és un gran estudiós, té unes rutines molt marcades. Jo crec que fins al mes de gener, que tenia ja l'agenda el papa francès de tot el tema de lo del jubileu i els discursos, era el que l'anaven donant fins que ell s'ha pogut fer un marc. I ara comença a ser ell. Tenim un discurs molt serè, no de la confrontació. Francès a vegades sortia i estirava la jugular responent, no?
Però això t'agradava, tu, perquè tu també ets una monja que també t'agrada, això.
M'agradava.
L'estil t'agradava.
M'agradava, no? I a vegades el trobo a faltar.
Clar.
Però també veig que des de la serenitat aquest no salta, però les diu molt fortes. Quan intenten els periodistes, quan surt de Castel Gandolfo, tot el que havia dit Donald Trump d'ell, diu, jo predico l'Evangeli, si el molesta no tinc por a l'administració Trump. O sigui, però veus que no té la vena ni la sang que tenia francès per contestar. Possiblement aquesta tranquil·litat a l'hora de contestar és el que més ràbia li dà a l'altre, que és un animal que el que vol és la confrontació, no?
El papa vindrà el 9 de juny a Catalunya i us trobareu, també us trobareu vosaltres, no?
Sí, perquè beneirà el corredor humanitari, el número 44. Ell va veure les imatges del corredor, de l'últim que havien fet gran des de la Sagrada Família, i té una preocupació molt, molt gran per Ucraïna. El mes passat vaig estar amb el nunci del papa a Ucraïna i realment ell em deia que se sentien molt sols. Vaig poder transmetre al papa aquesta realitat. És com si també les comunitats cristianes s'haguessin oblidat. La realitat no és aquesta. El papa francès parlava cada setmana de la martiritzada Ucrània, però és que no estaven els conflictes que tenim ara en aquest moment. Ara en aquest moment tenim molts conflictes i aquest papa cada setmana també parla de tots els conflictes que tenim i cadascú és pitjor que l'altre, no? Jo crec que... Bueno, jo trobo molt a faltar al papa francès, el trobo a faltar les seves trucades, les seves cartes, les seves visites, però estic molt contenta perquè veig que l'Església està en bones mans, veig que tenim un missatge molt potent. Crec que el missatge del papa Lleó no té res a veure amb això que estem dient, que hi ha un ressortiment de l'espiritualitat, una cosa molt fluja, molt no sé què. El papa Lleó, jo he pogut parlar d'aquest tema amb ell, i ell diu que el compromís és el que dona, el que acaba verificant la fe. Si nosaltres veiem tota aquesta gent jove que s'emocionen i que fan adoració... I que
jo, si fos una moda, no? Això no va enlloc perquè es fluctua, això al final passa, no?
Si no hi ha compromís, això no és una espiritualitat autènticament cristiana.
Com vas aconseguir que el papa beneeixi el vostre projecte? Va ser difícil?
No. Jo en el mes de febrer vaig estar amb ell i li vaig demanar, bueno, ell m'està enviant, com enviava el papa francès, els rosaris per als... Perquè ja els espera, és més, arribo allà i em demanen per portar-los a la primera línia, o les mares que han perdut els seus fills busquen quan arribaré per portar-les. I van trucar de l'anunciatura que tenia un paquet del papa molt gran. I li vaig enviar un missatge al seu secretari, i escolta, he rebut el paquet del papa. Si no et sembla malament, comenta-li i dile que m'agradaria si voldria beneir un corredor humanitari. I en 24 hores em va contestar, dient que ja havia donat les instruccions que sí i que organitzéssim amb el cardenal de Barcelona.
Sí, és un papa que decideix molt ell mateix les seves decisions.
Sí, perquè de fet el programa ja estava tancat. En el programa oficial no surt lo de les ambulàncies, però és una decisió personal d'ell.
Ja,
com jo no tenia molta informació, vaig enviar un missatge a Edgardo, al secretari, i vaig, escolta, Edgardo, no em diuen res. Diu, el papa ho ha decidit, es farà, i parla amb el cardenal de Barcelona. Per tant, es farà just abans de la vella a Montjuïc. Ara estem parlant amb els Mossos, una mica com es farà el trasllat de tants vehicles. Però clar,
és el corredor humanitari d'una caravana d'ambulàncies, no?
Ambulàncies, dos cotxes de bombers, i bueno, seran 32 o 34 vehicles els que portarem allà, sobretot amb molta ajuda humanitària. Portem molt material per la primera línia i per la línia d'estabilització dels ferits. En el moment en els que juguen a vida o mort, defibriladors, molt material fungible també. Portem material per quasi pel valor de 2 milions d'euros.
Caram. Ara parlem també del material i de com aconsegueixes també aquesta capacitat que tens sempre, Sor Lucía, d'aconseguir les coses. Quan et proposes una cosa, ho aconsegueixes, mou cel i terra i ho fas possible. Però abans, parlant del papa, el recorregut que farà, és a dir, Montserrat, la Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, això és normal perquè són llocs sagrats. Però clar, visitar la presó de Can Brians, t'ha sorprès? Què creus que busca el papa amb aquesta visita?
Jo crec que a ell li han preparat un viatge. En un moment donat va sortir la conferència episcopal amb el tema dels apadrinaments. Com se podia sufragar això, hi havia benefactors i tal, entonces resulta que si un paga podrà veure tal. Això al papa no li agrada, ell és un missioner. I immediatament ens va començar a sorprendre amb el que són les línies i les prioritats d'ell. Les prioritats d'ell no són aquestes. I és quan va aparèixer la trobada a Sant Agustí, anar al Raval, trobar-se amb la gent que està treballant amb els més pobres, la decisió d'ell de poder escoltar a les víctimes, que les rebrà a les víctimes dels abusos. Té una agenda enmig de tots els casos que hi ha. Hi ha coses que són públiques i altres que no, que hi ha una agenda privada en la que anirà rebent a víctimes. Però el tema de lo de la presó, em consta que el Ramon Espadaler, el conseller, va tenir alguna cosa a veure, le van proposar immediatament. Ell vol venir aquí a trobar-se amb la realitat de la pobresa, també, però vol venir a trobar-se amb tots. Jo crec que el fet de Canàries és claríssim, que en un altre moment, si no hagués estat plantejat ja per francès, haurien dit que venia pel tema de la regularització i que venia a fer política. No, això ja estava planificat, però sense dubte és un tema en el que ell està plenament d'acord. Per tant, venir a la Sagrada Família, que és un lloc mundial, Barcelona, Sagrada Família, vindran autoritats...
Sí.
Perfecte. Però Montserrat va visitar Catalunya. I ens quedarem sorpresos, perquè Montserrat és el cor dels catalans creients i no creients. Per tant, jo crec que és molt significatiu i ens quedarem parats. Hi ha alguns que han intentat polititzar-lo, que si parlarà català, que si no parlarà català. Jo crec que el recorregut d'ell està bastant clar. Des de la Sagrada Família al món, des de Montserrat per Catalunya.
T'hagués agradat una missa al Camp Nou?
M'hagués agradat una missa al Camp Nou... Però m'agrada més...
Es va comentar molt aquesta possibilitat durant uns dies, no?
Sí, però bueno, sé que l'havíem vist en l'espai, significava aturar les obres i el club no ho va considerar. Però a mi em sembla més important, per exemple, que vagi a Montserrat i em sembla més important que vagi a la presó. Per mi és molt més significatiu. A un estadi pot anar qualsevol papa. A una presó... No ens oblidem que el papa francès...
El Raval, amb tota la complexitat del Raval, no?
Que tot el tema de la seguretat estàvem bastant preocupats. No ens oblidem la primera sortida que va fer el papa francès, qual va ser quan el van fer papa? Va anar a la presó a rentar els peus als presos. Per tant, jo crec que estem tornant a tenir la figura de papes evangèlics que són creïbles amb les paraules i amb els gestos. Mm. Per tant, hi haurà gent que voldrà fer agendes i utilitzar el papa, però aquest no es deixarà utilitzar. I després jo estic molt contenta, aquí en Barcelona, el cardenal de Barcelona està vetllant molt per la visita i té també aquesta sensibilitat social i facilitarà totes les trobades que el papa ha volgut tenir amb els col·lectius més vulnerables. I també tota la seva implicació amb el país. Alguns deien és aragonès i no sé què. És el que ha aconseguit que vingui aquí a Catalunya. És el que ha aconseguit que vagi a Montserrat. És el que ha aconseguit que parli aquí la llengua. Per tant, em consta, tinc informació clara i penso que ens quedarem molt contents.
O sigui, el papa m'està dient que parlarà català a Montserrat.
Parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família. Uh-huh. I dirà algunes paraules segurament també a Montjuïc. És un papa que parla moltes llengües i que no té problema. I que sap a on ve i té simpatia pel poble de Catalunya.
Sí, de fet, ell coneixia molt... A Badalona havia estat també, no? Per exemple, al barri de Sant Roc de Badalona. O sigui que ja té una imatge i uns contactes que ha tingut en diferents zones de Catalunya. I em consta que hi ha moltes persones, entre altres tu, evidentment, però n'hi ha d'altres que potser no estan tant en primer pla, que tenen una relació molt directa amb el papa, que són catalans, no?
Sí, sí. Molta gent, quan vam parlar, em va fer preguntes sobre Catalunya, escoltava amb molt interès, però la gran preocupació d'ell en aquest moment és... O sigui, l'Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat, i segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no? Jo crec que a Catalunya tenim, i crec que això també és gràcies al cardenal de Barcelona, que està en el lloc on s'anomenen els bisbes, tenim una església molt més propera a la gent. I, bueno, quedarem gratament sorpresos, sobretot perquè tenim un papa que té dues característiques. Una, primer és missioner, i té una proximitat amb els més pobres. Té el cap molt ben amoblat. I després una cosa que és definitiva, és un papa cristià. O sigui, creu en l'Evangeli. No és una ideologia, no és un òrgan de poder i entén la missió que té com un servei. Això l'ho he pogut comprovar, no fa molt soroll. Una de les seves grans col·laboradores és una dona, Emil Secuda, una argentina. Està posant en llocs claus a dones, està donant veu i jo crec que ell està utilitzant algunes coses que Francesc havia tret molt exteriors, com perquè no es posin nerviosos tots aquests grups que volen fer-se el papa seu per un discurs més integrista. Mm. Potser ha renunciat a algunes formes, però l'esperit és molt fort. Jo sempre dic que aquest papa, quan parla, posa la bomba i dona dos passos atrás i després explota quan la gent entén el que realment ha dit.
Clar, això del moment polaritzat que vivim, no? Que dius, el papa és un papa que té missatges molt contundents en el moment en què estem, que ha sabut també... no entrar tampoc en augmentar la polarització, no? Però al final estem en un món que cada vegada et porta més a triar entre el blanc i el negre, no? I l'Església, precisament, el que ha d'abraçar és el blanc i el negre, perquè al final la vida és gris, no? Per simplificar una mica. Aquesta és la principal complexitat de com ser rotund amb els populismes o amb els ismes que hi ha arreu del món, amb aquestes figures com Donald Trump, i al mateix temps ser capaç d'abraçar a tots aquells que creuen que Donald Trump és una opció ben vàlida.
Bueno, de fet, el seu germà, el papa té dos germans, un que és totalment anti i l'altre que és molt pro i que li va fer tota la campanya, no?
Sí, i és el germà del mig? Perquè llavors és el que posa pau. Vull dir que ja...
Exacte, sí. Jo crec que hi ha una cosa que és claríssima i que és, mira, el que ha fet una opció per l'Evangeli de fe i que està convençut no té res a perdre. No ha de guanyar-se els aplaudiments de ningú. I jo crec que això és molt important. Quan estem casats amb el poder, és quan hem d'anar fent concessions. I jo crec que la característica d'aquest papa és aquesta. Molts deien, el papa francès es prodigava molt en les entrevistes que feia. Aquest no fa les entrevistes amb els... Però cada cop que surt de Castel Gandolfo, té una trobada amb els periodistes. I la gent li pregunta i no hi ha un guió. Entonces, ell no busca la confrontació, però és molt contundent. Fixem-nos que va presentar la nova encíclica. La encíclica és el document més important que fa un papa. I aquí convida a un que té estigmatitzat Donald Trump i que li ha declarat la guerra. I és el ponent i és el referent. Què està dient? Que està atacant a Donald Trump? No, no, ha buscat una persona que té una ètica i ell es planteja. Estem en un món polaritzat. O decidim construir la Torre de Babel quan es confonen les llengües, o decidim construir la Ciutat de Déu. La Ciutat de Déu, Déu no ve a anul·lar-nos, sinó una civilització, com deia Pau Sisè, la civilització de l'amor, on ens respectem i tinguem present la dignitat de la persona. Bueno, pues ell va per aquest camí.
Que són missatges universals, més enllà de la religió, és a dir, són missatges i són valors universals, no?
Per això, perquè no m'he entès, jo crec que a l'Església tampoc m'he entès, quan parlem de que Jesús es va fer home, formes d'escriure, és que el missatge de Déu és la humanització.
És humà,
és humà. És la humanització i val per tothom. I jo crec que això és el que ens recordarà i això és el que incomoda als que volen deshumanitzar-nos i espiritualitzar-nos tant perquè ens distraiem i després tenir sota la catifa tota la porqueria que vulguin.
Això de Rosalia no t'acaba de convèncer, aquesta espiritualitat de Rosalia d'ara, no?
Jo crec que la Rosalia s'ha dedicat a fer profundament un anàlisi dels místics i ha agafat un llenguatge que enganxa la gent i que està molt bé. Això a mi em sembla una obra d'art, lo que ha fet, no? Lo que passa és que hi ha alguns que pensen que aquest és el camí de l'espiritualitat. I no és el camí de l'espiritualitat. Pot ser el camí d'un fervor momentani, d'unes sensacions i d'unes emocions, però si no hi ha compromís, aquestes emocions serveixin per molt poc i després el buit que tenim és molt més gran.
Deixem parlar en els minuts que queden de conversa d'Ucraïna. També ho dèiem fora d'antena, em deies, és que Ucraïna costa molt que Espanya, que Catalunya se'n parli, no? Ja fa uns anys d'aquesta guerra, és una guerra que s'està cronificant molt, però també em posaves d'exemple que quan vas cap allà i t'atures, per exemple, a Alemanya, veus com Alemanya, per exemple, és un país on se'n parla molt, perquè ho tenen allà al costat i perquè segurament té molts més efectes econòmics directes del que està passant. Per què ens tornem insensibles o cronifiquem aquesta guerra també als mitjans?
Jo crec que hi ha una fatiga mediàtica, un foc tapa un altre, no sé, la propaganda russa també és cada cop més forta. Jo al començament m'havia trobat amb molta gent que donava suport molt fàcilment. Ara m'he trobat amb molta gent que, per exemple, quan fem un corredor humanitari, diu no puc ajudar-te públicament perquè la nostra empresa té interessos a Rússia. Jo crec que ara la gent comença, cada un cop que t'ha tocat la butxaca. Alemanya són més conscients, quan surts i passes la frontera, t'estan dient que estem vivint un ambient prebèl·lic. Jo crec que aquí tenim una inconsciència. A mi m'agradaria que la gent jove que està tan hipnotitzada pel discurs de la dreta a través fonamentalment de les xarxes socials sàpiguen que si ve l'extrema dreta ens tocarà fer el servei militar i ens tocaran a la guerra. Ho veig i em crema perquè estic veient el que està passant i estic veient com els països d'Europa estan posant el servei militar obligatori. Per tant, no ens deixem enlluernar per discursos tan radicals que no porten més que a la violència. Ucraïna, si t'he de dir, en aquest moment estan en el pitjor moment. Kiev és una ciutat molt insegura, estan atacant dia i nit i no només estan atacant a la població civil i en la primera línia. Aquests dies han començat atacs sistemàtics als cementiris, perquè per fer-les mal, el lloc on la gent va a plorar pels que han perdut, van a destruir-les. En els últims temps sé que en Sumi van entrant en les ciutats que estan agafant, que continuen agafant, i entren robant i segrestant nens i violant dones. O sigui, aquesta és la dinàmica que estan tenint els russos, i d'això ja no es parla. Van parlar de lo que va passar a Butxa, i això s'està produint, i el testimoni el tenim directe, perquè tenim ferits que han tornat, tenint molta gent coneguda, i cada cop que nosaltres anem, tinc el trist privilegi de poder anar molt a prop de la primera línia i de parlar amb ells. Són europeus, estan molt a prop nostre, i la guerra és una guerra oblidada. I el que més els fa mal a ells és precisament això. A mi el que em fa mal és quan rebo els missatges dels nens, que m'escriuen, els que portem de vacances, i que et mien un missatge i diu: em pots ajudar a trobar el meu pare? Ucraïna, quan acabi aquesta guerra, que sembla que no acabarà per molt temps, tindrà que guarir moltes ferides. Hi ha molts nens orfes, hi ha molts nens... Nosaltres hem portat de vacances aquí nens de 14 i 15 anys que han estat 8 anys, 4 anys en cautiveri. 4 anys en cautiveri, els nens que els teníem aquí eren adolescents. Han nascut en la guerra i han estat en cautiveri, han patit el que era la russificació.
Quines vides tindran, no? O com curarem aquesta ferida tan gran i com els acompanyarem per afrontar una edat madura, no?
Sí, és molt difícil, hi ha herides molt, molt grans. Jo sempre dic que a Ucraïna he entès el que és l'odi dels bons. Persones bones que, bueno, pues han matat el meu pare, han matat el meu fill. He estat amb una dona metgessa que ha tingut el seu fill, Daniel, segrestat 4 anys. I ella em deia, no, mai més podré tenir un pensament de res positiu. No puc fer absolutament res. No puc cuinar perquè se'm crema el menjar. Les mans em tremolen. Clar, 4 anys amb el teu nen segrestat. Bueno, però això no és una. Hi ha 20.000 cas documentats de dones que estan buscant els seus fills, però hi ha 200.000 nens que estan desapareguts en les ciutats que han estat arrasades. La pàgina web del govern de Rússia oferia als nens en adopcions. Això és... I mirem per un altre lloc i no ho entenem per què. Jo entenc que no tenim capacitat per tant patiment, no? Molta gent em diu, per què no marxes a Gaza? Bueno, perquè no puc estar en tots els llocs, perquè els recursos són limitats i perquè ja tinc prou amb emportar. Ara, en aquest cas, portarem 30 vehicles amb molta ajuda humanitària, però cada cop ens costa més.
Perquè, clar, això necessites recursos, necessites diners. Deies que el valor d'aquest material que portes són d'uns 2 milions d'euros aquesta vegada.
Sí.
Qui t'ajuda?
Molta gent. Tinc un amic que s'ha mobilitzat als clubs del Rotary, em donen 20 generadors nous. Tinc empresaris com el Pau Relat i el Ramon Termens que han començat a tocar a empreses i a empreses i a empreses, i al final no són les empreses, són els amics particulars que van donant, i després molta gent particular. No et pots imaginar la quantitat de gent que entra en la pàgina web de la Fundació, i l'altre dia contaven que van poder comptar una ambulància amb quasi 1.500 donatius petits, no? Bueno, pues jo crec que és això, però bueno, no tothom pot, però hi ha gent que dona un euro, hi ha gent que dona 5 euros, hi ha gent que et compra una ambulància.
Amb la caravana sortirà el mateix 9 de juny al vespre, un cop beneïda. Quantes ambulàncies heu arribat a portar a Ucraïna des del patronat de la Fundació del Convent de Santa Clara?
220. Amb aquestes, 220. I hem portat una setantena de pick-ups. Hem portat uns 20 tràilers d'ajuda humanitària. I, bueno, això continuaré mentre tinguem forces i recursos. De moment, forces tenim, recursos ens falten, i per això sempre ja demano a Déu i a tot Déu. Per tant, a tots els que m'esteu escoltant, ajudeu-nos, entreu a la web de la Fundació, feu un bisun, ajudeu-nos, perquè el corredor es posarà en marxa, serem 60 conductors, els conductors creuaran la frontera i un grup de 5, entrarem fins a Odessa, segurament anirem també a Zaporizhia, i, bueno, pues que volem transparència. Que la gent digui, d'on treu els diners la monja? Pues la monja els treu d'aquí i els entrega, i els entreguem en la primera línia i visitem els ferits i anem a la línia d'estabilització, que jo crec que això és el que ens mobilitza. No són xifres i estadística. Quan estàs allà i veus una persona que l'estan intervenint i que estan intentant salvar-li la vida i ho veus d'una manera cruenta, això et treu la son. Per tant, no puc mirar un altre cantó. Penses, cada ambulància salva unes 100 persones. Al mes de febrer van portar una Nissan Navara que els agrada molt per la potència que tenen. Mm. I m'han enviat un vídeo en el que la Nissan està destruïda. Però el conductor la està acariciant i em diu, ha salvat 82 joves. Bueno, pues, per un ja val la pena, no? Per tant, això és no gràcies a mi, sinó a tota la gent que m'està donant suport.
Sí, sí, però tu sempre tens una força i una capacitat brutal, que fa molts anys que estàs aquí i que estàs aquí aixecant sota les pedres projectes com el que fas de la Fundació del Convent de Santa Clara i d'altres que has anat fent.
Intentarem seguir fins que arribi la victòria, que jo crec que la victòria serà la pau.
Sor Lucía Caram, gràcies i bon viatge a Ucraïna.
Moltíssimes gràcies.
Ara tornem.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa.
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
Perdoni, que ens acabem.
Mira, un altre.
És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar
Cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a bbva.es. Avancem? BBVA.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British.es.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fos cada segon que traio, de veritat.
És dels entrevistes lletges que t'he vist.
Avui soc... Avui
estic... Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Qué bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem
partir? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Bon dia, Facedes. Bon dia.
Bon dia, Carlos, bon dia, tingueu.
Bon dia, Soriguera.
Carlos.
Bon dia a tothom.
Carlos. Bon dia,
Peyu. Bon dia. Què tal? Bé, què tal?
Com va per la peixateria?
Bé, molta
sí.
Calor.
Sí.
Avui sóc de reparto Arenys de Munt.
Anat
a Arenys. I aquí ja respira un ambient d'estiu i de festa que fa.
Calça curta. Calça curta.
Jo encara no, però molta calça curta, molta calça, molta tireta, molt tio amb bigoti, també.
Tio amb bigoti,
molt.
Eh?
Sí, es porta molt aquest estiu amb bigoti, m'han dit. I per tant, és el que he detectat passejant pels carrers d'Arenys de Munt. Vull dir que...
Es pot anar amb pantalons curts a Catalunya Ràdio? Es pot anar amb pantalons curts o hi ha algun codi de vestimenta?
Sí, home, sí. No.
Es pot anar.
Ja fa molts anys que es pot anar amb tot arreu, de totes formes. Sí.
I xancletes i mitjons?
Sí,
pot anar?
Sí.
Jo tampoc no ho deixaria pas fer, això.
Jo tampoc. No.
A mi m'agrada molt amb pantalons.
I ensenyant els pèls del pit i de l'aixella, tot es pot fer.
Sí. A l'estat passant m'hi he fet alguna secció amb pantalons curts i hi havia gent que es ficava les mans al cap.
Però allò és molt degenerat, aquell programa, esclar.
Jo pensava, el que dic és el mateix amb pantalons curts que amb pantalons llargs.
Sí, de fet, sí.
No hauria d'afectar, en principi.
Hi ha una que va en biquini aquí a la ràdio.
Què dius ara?
Sí, els tros.
Què dius?
Conxos.
Sí.
Nom?
Sí. Però algú de direcció o així?
La Laura Marín?
No, Laura Marín no.
Marta Cristià?
Marta Cristià tampoc l'he vist en biquini, no?
No. Hòstia, no sé. La Pilar de Pedro.
Jordi Borda, poder, el Borda. No.
La Pilar de Pedro. La Pilar de Pedro. El Borda del biquini se'l fot al bar, el Borda del biquini. No, que va molt al gimnàs, es cuida molt, ara.
Sí, que es cuida.
Sí. Bueno, és que tenim una edat, tots quan
anem
en Peyu. Bueno, en Peyu i tu. Em pedi, tu som molt joves, sí, però els altres sí. Ja comencem a tenir una edat.
L'Ostrell és el més jove de tot. Què deus tenir ara, 27 o 28, l'Ostrell?
Sí, jo arribo 29 la setmana que ve. No, tinc 35.
Déu-n'hi-do.
Com em vaig conèixer? Em semblava que un nen ja em fotia un manava ràbia, per aquí dins la ràbia i una ràbia que portava dins i pensava que si aquest nano té 14 anys, me cago en dena.
Sí.
M'agrada molt una cosa, que quan entrevistes a la Sor Lucía Caram i te sorprens d'alguna frase que diu ella o vols subratllar alguna cosa d'ella, dius caram. I llavors em fa molt de gràcia.
Ah, sí, que ho faig, això, eh?
Sí.
Però res, només era aquest detall, que tampoc té cap importància, però, bueno, saps, el coincidir... I,
he trobat a faltar...
Tu hi tens una amistat, i es nota, i llavors que li diguis caram, cada cop que ella diu alguna cosa, i dius caram, per no dir...
Caram.
Caram. Doncs,
a la propera entrevista, que has de dir, a més de caram, digues Lucía.
Ja està.
Sí.
Sí, és Lucía, bueno. Lucía.
Per això...
Sort, Lucía.
Sort, Lucía. Sort, Lucía. No, no...
Com es diu el segon? No sé com
caram.
Es diu. Sort, Lucía. Caram, caram. Dos cops.
Hòstia, que caram, caram, caram.
Padilla, Padilla. Sort, Lucía, caram,
caram,
Padilla.
Padilla?
Sí.
Hòstia, jo tinc un amic que es diu Padilla, que viu a Tarragona.
Felicitats.
I és de Sant Hilari. I ja li diré si és parent de la Sort, Lucía.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La part Padilla, també, hi ha la part Padilla.
Sí, però no està, vull dir, ningú està ben parit com en Padilla de Sant Hilari, com en Miquel.
No, i la part Padilla segur que no, ja t'ho dic ara.
No,
no, no la coneixem, no la coneixem.
No, la conec, soc amic personal, no, però he anat seguint una mica la trajectòria i no és de la gent que admiro més d'aquest planeta, no.
Ah, això... Cadascú fa el que això... pot, també, a la vida.
Sí, i tant,
que,
escolta, i tant.
Diu que va estudiar, Paz Padilla va estudiar pintura i ceràmica, la formació fixa't. Professional de Belles Arts va fer.
Sí, a vegades estudies l'equivocat, saps, també?
Sí, vull dir, sí.
Jo per això no vaig estudiar res. Vaig dir, igual m'equivoco, o més no estudiar massa
és
res.
És l'únic que ho va encertar, perquè en Peyu també va ben equivocat. Jo ben equivocat.
Comunicació audiovisual, jo, no em vaig equivocar tant, eh?
Sí, bueno.
Faig.
Sí. Sí, si no haguessis estudiat, haguessis fet el mateix, eh?
Ai, tant que sí, hagués guanyat 4 anys.
Sí, sí.
Jo vaig estudiar, bueno, ja ho sabeu el que vaig estudiar, però no considero pas que ho vaig perdre, jo, perquè m'ho vaig passar tan bé.
Mm. Sí, sí, sí,
cada
sí.
cop que ho penso, en aquell no, any,
jo també ho vaig passar molt bé, aquell bar que hi havia allà a la Facultat de l'Autònoma.
Tu anaves a l'Autònoma?
Sí, clar.
No vam pas coincidir per això.
No, devíem coincidir, no. Pel passadís devíem coincidir, sí.
Hòstia. Hi anava
poc,
jo, també et diré.
Jo, molt, sí, jo treballava molt i llavors al bar també hi anàvem bastant.
Jo anava al bar aquell, també, allà, per veure si algú passava els apunts
sí,
de la classe.
I llavors hi havia algun professor que sí que valia molt la pena, això sí.
Sí.
Però si us porteu 4 o 5 anys no devíeu pas coincidir.
No, llavors no. Llavors no.
No, no, però clar, quasi bé.
Jo també hi era l'autònoma i tampoc vam coincidir. I, clar,
home, esclar, però és que tu haguessis pogut coincidir amb ells, però si tu haguessis sigut professor... Sí. O haguessis sigut molt burro i haguessis repetit durant 17 anys.
Bueno, ja podria ser.
Bueno, perdona, hi havia gent... A la meva classe hi havia gent gran que venia d'auditor.
Clar,
sí,
clar.
Sí,
la meva.
Sí. Haguessis pogut ser tu.
L'Esteve Riembau el havies tingut de professor,
sí
o no?
Sí.
Ah, veus?
Sí.
Esteve Riembau.
Ivan Tubau? Ivan Tubau, el periodisme?
Esteve Riembau.
No em pregunteu, perquè igual vaig tenir, no me'n recordo. Vull dir que
pel·lícules en blanc i negre a les dues del migdia.
Sí.
Uns cops de cap.
El Gargamel. Vas tenir el Gargamel?
No, Gargamel no. No, no. Aquest no.
És mort, en Gargamel, s'acaba de morir.
Maruenda,
en
Ramon Sala, Maruenda, sí. Maruenda, sí. Esteve Riembau...
Ramon Sala feia història dels mitjans i portava un micro Madonna, sí, de Chayanne, saps? Aquests...
Oh, carai,
sí.
I anava amb fotocòpies, que ja no era modern, ja, i les posava perquè les veiéssim a la pantalla. Fotocòpies de feia 10 anys que tenia allà. I era tota de color negre, i a la fotocòpia no es llegia res.
Sí.
I explicava la història dels mitjans i es va quedar fins al telègraf. Més enllà del telègraf, el telèfon ja no ens el va ensenyar.
Bueno, és la història,
ja, Bueno, ell tenia un programa que feia 30 anys que feia i, escolta'm, el telèfon encara no havia arribat. I va explicar que el telèfon...
I ficava les fotocòpies amb aquell aparato que fa llum i projecta.
Sí, això.
És ben parit,
allò,
Era
molt ben parit, allò.
Hòstia, és molt guapo, allò.
Hi ha un micro Hòstia. Madonna que fallava... Que...
Això, de les fotocòpies, aquesta que els hem de posar a la canalla d'avui en dia. Que
les transparències.
Que ens explicaven.
Les transparències.
Sí, fliparien.
Sí. Ara, màquina de transparències, es deia allò.
Sí. Fliparien, el jovent d'ara, si veiessin aquella màquina. Vull dir que...
I llavors hi havia aquella web que com es deia, Patata Brava, o com es deia allò?
Sí, Patata Brava, això ho va fer un amic meu de Sant Hipòlit.
Ah, boníssim, allò.
Que allà hi havia els apunts de totes les carreres.
Tots els apunts de totes les carreres, i llavors també hi havia totes les frases mítiques dels professors.
Sí. Hòstia, poc ho havia vist mai, això.
Sí, Patata
Brava era boníssim.
Patata Brava.
Patata Brava era boníssim.
Molt bé. Ja ens trobem un dia ara per parlar de l'Emili, eh?
Sí.
Sí.
Home, dels quatre que hi ha aquí no n'hi ha cap qui va anar-hi. Vull dir que...
Tu estrella no va tocar pas, tampoc, no.
L'Emili.
Home, no.
Cap de nosaltres. Hòstia, és gros, això, eh?
A tu van declarar inútil, Feixades, sí, i jo vaig ser insubmís, i els altres dos són massa joves, per això de l'Emili.
Sí. Doncs fem un dia, fem una xerrada sobre l'Emili, inventant-nos coses, saps?
Quedem.
Sí.
Això a la gent li agrada. Sí, això hi ha una generació de gent que li agrada, que senti històries de l'Emili.
Jo em sembla que per aquí a casa encara tinc un adhesiu d'aquells que hi posen mil i caca.
No, hòstia,
no, hòstia, éreu bons, éreu bons.
Els anys 80, això,
sí,
no?
Sí, sí.
Mil i caca. Ah,
això t'hauries d'enganxar a la furgoneta, que veiessin que ets un...
El front, em pensava que et diries.
Un tio compromès, home, hòstia, estaria bé. O no?
Sí. Jo, de veritat, que hi ha gent que em para pel carrer i diu la Renaixença està bé, però allò que feu abans amb l'Ostrell, allò sí que és bo.
Allò que és bo, clar.
Aquest tros? Això és...
Sí, sí.
Ah, és que, bueno... He de parar de treballar, i de només escolto aquell tros.
És que, sí, sí, sí. Perdona, tu vés-te'n enfotent, tu. Vés-te'n enfotent. No. Vés-te'n enfotent.
Vosaltres perquè teniu ondes i premi RAC i així, ah, però sí. Aquesta secció, un dia, un Grammy, a mi m'han dit que un Grammy ens donaran.
Sí, un Grammy segur, però te'l donaran... Bueno, res igual, no cal.
Un Grammy de coca?
No, anava a dir un barri de Barcelona, és igual. Avui a la Renaixença què peio?
Doncs avui entrevistem en Vicenç Tomàs, que...
De Mó.
Que saps tu, com ho saps, això?
Com és el que porta els barcos a Mó.
Com ho saps, això?
Perquè tot el dia és a Menorca,
clar,
aquest.
Clar.
És més de Menorca que no pas de la península.
És veritat, el que porta... El coneixes, en Vicenç Tomàs, o no?
No el conec directament, però ja
doncs
l'escoltaré.
Doncs és un tio increïble que es dedica a aquest ofici que jo fins fa molt poc desconeixia, que és que els barcos grossos, quan arriben al port, el capità renta les mans i ve un tio del port i li aparca el barco.
Sí,
això sí que... Això m'agradaria, un tio que m'aparqués sempre el cotxe a mi, sí, a casa.